Hola, benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio i aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. Una nova edició per parlar del Setè Art i, com sempre, tenim aquí a la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. I en el programa d'avui continuem musicalment parlant, donant un homenatge a Henry Mancini, un dels grans compositors de bandes sonores de la història del cinema, des dels anys 50 fins la seva mort, que ara hauria fet 100 anys del seu naixement. Va néixer un 16 d'abril de 1924 i, coincidències, també un altre centenari seria el de Stanley Donen, no? Sí. Que també ja vam parlar fa algunes setmanes en un petit cicle que li va dedicar a la Filmoteca. I parlarem avui d'algunes pel·lícules que aquesta setmana jo estrenes no he vist cap, però Conxita sí, ha vist Civil War, una pel·lícula realment que sembla que és una pel·lícula molt, molt dura. Una pel·lícula també francesa que ens ha arribat i que Conxita ha vist, Rosalie, que és un drama. No sé si és una història real o no, després ens parlarà d'ella, i moltes més estrenes que no, encara no hem pogut veure perquè aquesta setmana he estat immersos dins del BCN Film Fest aquí a la ciutat de Barcelona, al Cinemes Verdi. Va començar la setmana passada el dijous i avui divendres se clausura amb la presència de Richard Linklater, que és la pel·lícula, la darrera pel·lícula seva de clausura, que és Hitman. Tot això més o menys a 55 minuts. També tenim previst una connexió telefònica per parlar d'aquest BCN Film Fest, però el que farem primer, si vols, Conxita, fer 5 cèntims de la pel·lícula francesa Rosalie.
Sí, bueno, és una història, bueno, és una història molt trista, no? Dintre de tot, d'una, bueno, em sembla que és una novel·la, no sé si realment, potser està basat en personatges que van existir. És una noia que, bueno, viu amb el seu pare, estan sols, i el seu pare d'alguna forma se la treu de sobre, perquè podríem dir que, bueno, la casa, per, a través d'uns diners, allò que deien abans, la dot, no? Que el pare dona la dot i el marit, doncs, es queda la noia. La noia, bueno, la noia és molt bufona, molt, pues, sembla molt femenina i tot això, i es casa, bueno, amb un home d'un poble que té una taverna que no li va massa bé, però, bueno, vol una dona per, diguéssim, bueno, pues, per tenir una dona, però també perquè l'ajudi i tal, no? Llavors, doncs, la sorpresa, i això ja es pot dir perquè ha sortit a tot arreu, no? És que la noia, doncs, és molt peluda i li surt pèl inclús a la cara. Ella s'afeita perquè ja diu que des de petita el seu pare l'afaitava, però, clar, és que té tot el cos. I, clar, quan el marit, ella no es vol... Clar, ella sempre va tapada fins al coll. Però, esclar, el marit li diu, treu-te això, no? I ella no vol, però al final... I, clar, llavors es descobreix i ell, doncs, d'alguna manera la rebutja, no? Perquè, esclar, una dona tan peluda. Però després li donen la volta i troben que, bueno, que pot beneficiar un negoci que s'està enfonsant. Mm-hmm. A través d'aquella veu que les dones així, que són... coses rares. És cert que en aquella època les dones així, perdó, un tant estranyes, les exhibien en circs i tot això, no? I llavors ella pensa que si es deixa barba, perquè ella s'afeita cada dia, doncs pot atreure un públic, no? I a partir d'aquí, doncs és aquesta història d'un poble petit que hi ha com una indústria i tot el poble viu i treballa allà, i d'aquesta noia, pues, que ella fa per, diguéssim, el negoci del marit tirar-lo endavant, no? Perquè està, el marit està arruïnat i diu, tinc que tancar, no sé de què viuré, i llavors ella és la que agafa les riendes.
Bueno, tot un drama peculiar, aquesta pel·lícula que ens arriba de França, no?
A veure, té coses que no m'agraden gens, com les escenes de caça i tot això, que n'hi ha, i això sí que no m'agrada gens. Però bueno, la pel·lícula no està mal. Clar, és un problema que avui en dia no existiria, perquè la depilació làser i tot això no hi hauria cap...
S'arregla ràpid.
Això mateix. El que passa que llavors, bueno, ja ho diu, és un trastorn... com es diu això?
És igual, Conxita. Rosalí, pel·lícula francesa, 2 hores abans que t'ofeguis. I ara un tema musical, et sembla bé, Agustí? Tu que has preparat avui la música, la banda sonora del nostre programa.
Seguirem amb l'últim tema que no vam sentir al programa passat, que és el tema de Hatari, de la pel·lícula del Howard Hughes de l'any 62, música de Henry Mancini.
Aquest petit homenatge que estem fent a Henry Mancini des de la setmana passada, aquest grandíssim compositor de bandes sonores. Avui pues hem començat amb Atari, aquesta gran pel·lícula d'aventures de Howard Hawks and John Wayne. I ara ja tenim a la nostra convidada d'avui a l'altre costat del telèfon, acompanyat d'alguns ocells, crec, no? Hola, Joana.
Hola, què tal? Bona tarda.
Joana Raja, que fa poc van estar parlant de tu aquí al nostre programa. Bé, van estar parlant bé,
bueno,
de tu, perquè
si
la Conxita...
Parleu malament tampoc, segur que en algun moment m'ho puc mereixer.
No, dona, no. Amb motiu de que, bueno, la Conxita va anar a la celebració del teu comiat com programadora de la Filmoteca i van estar xerrant una mica de los 400 golpes i de tu. I ara, bueno, pues, aquest programa cinematogràfic que estem fa uns dies al BCN Film Fest, al Cinemes Verdi, des del passat dijous de la setmana passada, i ja quasi arribem a la fi. I bueno, fem una petita, un petit resumen, si vols, d'algunes de les pel·lícules, no totes, perquè hi ha una bona collita. Algunes, per exemple, dins de la secció oficial, que suposo que tu també has vist, Assumpto de Honor.
A veure, quan dius això de totes, te dic la veritat, jo no les he vistes totes. Estava mirant i em sembla que de la secció oficial he vist 10 o 12.
Bueno, jo vaig anomenant i si ja l'has vist, pues aixeques la mà. No, que no et veiem. Pues, vale. Ho dius, entres a... Bueno, què t'està semblant aquesta 8a edició del BCN Film Fest?
Bueno, a veure, no està malament, vull dir, és un festival, és una edició correcta, el que passa que el nivell en alguns casos pues, no sé si podria ser millorable, perquè jo, clar, tampoc sé exactament si quan les pel·lícules, esclar, tampoc són pel·lícules d'aquestes, moltes elles de primera línia d'entrada, no? Mm. I potser pues, serveix més de plataforma per estrenar pel·lícules properament, però vaja, és cert també que hem tingut algunes premieres mundials de pel·lícules catalanes o espanyoles i després també pel·lícules que havien sigut prèviament vistes doncs, a festivals com Venècia o així, no? Per tant, però bueno, no sé, jo estic trobant més interès en les sessions fora de la secció oficial que la secció oficial pròpiament. Per menys les que a mi m'han agradat les trobo fora de la secció oficial.
Bueno, jo fins ara trobo una edició bastant correcta, no? Possiblement altres anys ha sigut d'un nivell notable, però aquesta s'apropa bastant al notable i, esclar, també és complicat trobar pel·lícules dins de la secció oficial que parlin d'història o de literatura, perquè és un festival que està més o menys relacionat amb el Sant Jordi, no? El 23 d'abril d'ahir, con lo cual històric, és complicat, no? A vegades trobar, però bueno, ho fan. Asunto de Honor, una pel·lícula de Vincent Pérez, aquest actor, director, també ha fet 4 pel·lícules, una pel·lícula que em va semblar bastant pues bona, mira, no? Bastant curiosa.
És una de les que més em va agradar dins de la secció oficial.
Sí, bastant o sigui, curiosa, no? Com està explicada.
La trobo molt potent per el que explica del tema i el fet, a més, que tracta aquesta qüestió d'honor amb els duels, les espases, així, tot molt masculí, amb aquest intent d'empoderament femení per la protagonista femenina. Vull dir, me sembla una pel·lícula tremendament potable en aquest aspecte i de les que he vist, me sembla una de les més potentes perquè aparegués al palmarès.
Home, és molt didàctica la pel·lícula. Tu no vas estar, no?, quan va vindre el Vincent Pérez.
No, vaig veure.
Es va anomenar Los duelistes, de Ridley Scott, lògicament. Però també Barry Lyndon, de Kubrick.
Home, és que
també...
Barry Lyndon, els duels allà també... Jo vaig pensar en Barry Lyndon veient la pel·lícula.
Jo també.
Que Barry Lyndon potser era més estètics, no? I aquí dic... són com més realistes.
Ja t'enviaré el tall, que el tinc gravat amb el mòbil. I, bueno, sí, Los duelistes també és una referència. Bueno, pel·lícula força interessant, Asunto de Honor. Després, avui hem pogut veure una pel·lícula espanyola produïda per Juan Antonio Bayona i la seva productora habitual Belén Atienza, Caída Libre, que dius, bueno, està per allà Belén
no,
Rueda.
Jo aquesta no l'he vista, aquesta sí que no te'n puc dir res.
Bueno, nosaltres sí l'hem vist aquest matí. Tens a Belén Rueda de protagonista i tens a Juan Antonio Bayona de productor, dius, bueno, ja saps, Belén Rueda s'ha encasillat darrerament, no? No? Pel·lícules de terror i... No, però dic, l'especialitat d'aquesta actriu, que també va participar, recordem, a L'Orfanato, fa anys, una de les la primera pel·lícula de Bayona. I és curiosa, a mi m'ha agradat molt ella. No sé si en aquest festival es dona premi d'interpretació.
Home, clar.
Sí, crec que sí que hi ha premi d'interpretació per a la niña masculina, eh? O sigui,
pues...
que potser...
Pues jo crec que ella té bastant... Sí, està molt bé, perquè és ella. Bàsicament és ella quasi tot el metratge i dona un gir cap al final que, bueno, no està del tot malament. És una pel·lícula recomanable, crea molta tensió. Ho fa ella molt bé com professora de gimnàsia rítmica.
Perdona, i està inspirada en aquell personatge, aquella entrenadora de gimnasta catalana que tenia molt temperament
no.
De la que no recordo el nom ara?
No, el temperament pot ser similar, bastant dictatorial, també podria ser com la Cate Blanchett, aquella directora d'orquestra, un tipus així de personatge, no? Però no crec que... A millor inspiració, alguna cosa, però... A mi m'ha agradat la pel·lícula, m'ha creat bastant tensió. Dalí, del Quentin Dupieux, nosaltres no l'hem vist, no sé si tu has tingut temps.
Jo sí que l'he vist, a veure, Dalí... A veure, aquest home fa pel·lícules que són pures gambarrades.
Correcte.
Llavors, aquesta és una gambarrada que, a més, tocant un personatge tan absolutament surrealista com és Dalí, doncs la pel·lícula és el més surrealista que te puguis tirar a la cara.
O sigui, un director surrealista amb un personatge surrealista i també està Buñuel per allà, no?
El Dalí està interpretat per diversos actors que, a més, no hi ha cap lògica en què surti un moment, surti un o surti un altre, vull dir, senzillament van sortint i va canviant d'un pla a l'altre perquè així ho decideix el director. I per mi els avantatges que tenen les pel·lícules de Quentin Dupieux és que són... Per mi, jo no connecto gaire amb el seu humor, que és, ja dic, esbojarrat, surrealista, estrany.
No, ni jo.
Però quan t'estàs cansant de la pel·lícula, s'acaba, perquè les fa curtetes.
Bueno, això és important avui en dia, no?
Exacte, exacte. Aquesta t'he de dir, malgrat tot, que algunes opinions després de la projecció, tinc diversos col·legues nostres, van dir, ostres, és estupenda, que no sé què, no sé quantos. A mi, jo no vaig entrar tant. Ara, per exemple, aquest home, si entres a Filmin, té una pel·lícula que es diu Yannick, d'un espectador que interrompeix una sessió de teatre, que em va semblar absolutament insuportable. Però, en canvi, altres pel·lícules seves, com Mandíbules, per exemple, també juguen amb aquesta lliga de fer coses absolutament surrealistes i, a més, aconsegueix la complicitat d'actors reconeguts, eh? O sigui que...
Sí, sí.
Però, bueno...
I una altra pel·lícula que ens arriba de Noruega, una que es titula Descansa en paz, quin mal rotllo de pel·lícula, em va donar un mal rotllo, a part que la vaig trobar massa reiterativa i el gir final, que sembla que per un camí de repent cap al final tira cap al cinema de terror clàssic, típic, a mi no vaig entrar en aquesta pel·lícula, eh?
Quan aquesta pel·lícula tot just acaba en el moment en què per nosaltres començaria La noche de los muertos vivientes.
Correcte, o sigui, però no li trobo el què, no sé, no.
Però bueno, vull dir, no sé, a mi em va semblar una pel·lícula que tenia, sabia crear moments de determinada tensió, per exemple, amb alguns planos en els quals, per exemple, al principi de tota la pel·lícula hi ha aquell plano en què el personatge del pare de la noia li porta el menjar. Sí. I fa un plano de carament hitchcockià, com si fos de la mort de los talones, des de l'angle, que el veus així amb aquells camins. I no sé, allà, per exemple, a mi m'ha creat una atenció que penses, bueno, què passarà, no? Què passarà? Després resulta que no passa res, però bueno, és igual.
Bueno, sí que passa. El que passa que, bueno, és a l'estiu, se suposa que és una ciutat que fa molta calor, perquè hi ha molts ventiladors, tenen presència bastant important als ventiladors.
El que vull dir és que hi ha moments que, per exemple, t'ensenya un passillo, te tanca una porta, se crea un silenci, se crea un soroll, i a mi això sí que em va crear una certa tensió.
Bueno, és que la pel·lícula és quasi muda, pocs diàlegs hi ha, i bueno, parlem de que és una història on els morts tornen a la vida, bueno, a la vida entre cometes, no?
I llavors, sí, o sigui, ressusciten, però no.
Hi ha tres històries, no? De que una dona que ha perdut el seu fill petit, una dona gran que ha perdut la seva mare més gran encara, i després hi ha una tercera història, i és això, els morts que tornen...
La mare? Jo hi vaig interpretar que era l'amant.
L'amant? Ah, doncs jo pensava que era la mare, no sé. Vaig desconnectar.
Eh?
És que la vaig trobar molt gran, però és igual. Però és això, però a mi em va crear molt mal rotllo. Passem d'altres pel·lícules, perquè si no ens anirem una mica. Escanya pobres, la Conxita sí que l'ha vist, no sí. Sé què et va semblar.
No.
Bueno, mira, és una història d'aquestes rurals. Això de l'escanya pobres és una cosa molt catalana, perquè la meva mare ho deia, aquests són unes escanya pobres, quan hi havia algú que era... I és la història aquesta de, bueno, d'una família també que, pues això, que són escanyapobres i el que treballa pels escanyapobres. Vull dir, bueno, és una pel·lícula molt trista també, Molt trista.
Sí,
bueno,
bastants...
perquè els escanyapobres són usureros. Vull dir,
exacte,
que
exacte.
Hi ha moltes pel·lícules dures dins de la secció oficial. Una altra que també es ve, en aquest cas, de Dinamarca, és Hammarskjöld, Lucha por la paz, basat en fets reals, també l'any 1961, el secretari general de la ONU...
Jo no sabia res d'aquesta història d'aquest senyor que havia sigut secretari general de la ONU, no coneixia res en absolut, i mira, va ser un home que teòricament era un bon home en el sentit que buscava realment la pau i ja veus el que va passar, no? Però,
sí, que a vegades penses...
També és una història molt correcta, una pel·lícula molt correcta, molt dins dels paràmetres que s'espera d'aquest tipus de cinema, no? Vull dir, no té cap sorpresa.
No, a més estem ja crec que aquest divendres o arriba ja la cartellera i lamentablement la ONU de què serveix? Absolutament de res. Estem veient
bueno,
que
sí, però tu ara ho dius perquè tenim la perspectiva de l'època actual i sabem...
Correcte, que no, que ningú fa res.
Això està passant 60 i 62 anys enrere, que potser la ONU potser tenia una mica més de pes, sí. O podia tenir-lo, no? I potser va començar a perdre ja el pes, no? Vull dir, perquè quan veus els interessos econòmics, polítics, etc, fins i tot de governs teòricament democràtics, doncs es poden consorciar per acabar determinades coses, doncs, bueno, penses que potser el món no té futur i a partir d'allà és una deriva. Ara, jo et dic una cosa, jo sempre he pensat que la ONU, no sé de quan, però a mi un organisme internacional en el qual 5 països poden imposar el veto a qualsevol decisió,
no té cap sentit.
No m'assembla que pugui tenir massa futur per resoldre conflictes internacionals. Però
no,
bueno.
Per reunir-se, passar-s'ho bé i poca cosa més, perquè solucions poques donen. Anem al cinema francès, que també avui hem pogut veure una pel·lícula... Avui hem tingut un plat doble, realment bastant dur, La caída libre per un costat de Belén... Belén Rueda, y Le amour et les folettes, que és una pel·lícula francesa. Valérie Donzelli és la seva directora. Tenim per allà la Virginie Fira i Meville Poupart. I és la història de noia coneix noi, s'enamoren, sembla que tot té que anar molt bé, però arriba un moment que hi ha un canvi en un dels personatges, bueno, perquè, i realment allà parla...
Potser és una mica previsible, no creus? Sí. En algun aspecte? Encara que la Virginie Fira no li veig possibilitats per un premi d'interpretació, si li donguessin.
També, sí, però bueno, no sé. Ja està per allà la Ben Rueda. I després a la sortida parlàvem amb gent de premsa i tal, i és veritat, a mi em recorda molt una pel·lícula de Claude Chabrol, que es titulava Infierno, no sé si la recordes.
Ah, sí, El Infierno, sí, El Infierno, la recordo.
Daniel
sí.
O'Teil, Emmanuel Béart, que també tenia bastants semblances en aquesta, no? Però bueno, que és una història, podríem dir, tòpica, és un thriller molt angoixant, això sí, indiscutiblement.
Mm. Bueno, més que un thriller, és com un drama psicològic en el qual el personatge se converteix en un maltractador, vull dir...
Mm. I... Bueno, no volia destripar tampoc què passa, no?
Perdó.
No, per això deia lo de thriller, per no explicar una mica de què va la història, per això dic que un dels personatges canvia en un moment donat d'aquesta història més o menys, entre cometes, feliç, i la Virginie Fira, que fa un paper doble, perquè són dos germanes que han nascut quasi en diferència d'hores i són iguals, i fa un paper doble. La gran escapada, la pel·lícula emotiva del festival,
aquesta
indiscutiblement...
Aquesta
també pues està molt bé, a nivell sentimental i emotiu, no? Perquè la darrera
pel·lícula... És l'última pel·lícula de la Glenda Jackson, per exemple, no?
I de Michael Caine, després... també, perquè va dir
sí,
que després d'aquesta...
Sí, però Michael Caine encara està en este mundo, i per tant, podria ser a fer una altra.
No
sé. Dir, perquè pot dir que s'hagi retirat, però és que la Glenda Jackson ja s'ha retirat definitivament.
Sí, pobra. Sí. Estan molt bé els dos, eh? Els dos estan genials. Sí. Glenda Jackson ja se li veu molt malament, però ho fa molt bé, o sigui, els moments de diàlegs ho fa genial, no? I Michael Caine, pues, és Michael Caine, indiscutiblement omple la pantalla, també el se'l veu ja bastant, clar, té 90 i alguns anys,
no,
i
90,
i ja no sé si és maquillatge o què, però se'l veu ja molt envellit, però bueno, és una pel·lícula emotiva que a més recorda, pot recordar aquesta història d'un home ingressat a una residència amb la seva dona, que un bon dia s'escapa cap a Normandia per ser la celebració del 70 aniversari, no? Fa poc es va estrenar una al Pierce Brosnan, que es titulava El último soldado.
Sí, aquella tampoc la vaig veure.
Aquella era bastant inversemblant, perquè és clar, sí. Pierce Brosnan feia d'un home de 90 anys i pues, el maquillatge és el que importava.
Encara li falta una mica, sí.
Sí, sí. I no era tan realista, entre cometes, que, com aquesta, La gran escapada. Lo que sucede después, bueno, Meg Ryan, jo anava, sí. No anava amb moltes ganes, perquè a mi Meg Ryan mai m'ha agradat del tot, però bueno, no està malament, és una obra de teatre, dos personatges, i té moments, no?, diàlegs.
Sí, però perquè, bueno, ells tenen potser bona química, però a mi la pel·lícula m'ha semblat bastant insubstancial, i sí. A més, tota ella passava en un aeroport en llarg de poques hores, que tot és molta xerrameca, vull dir...
Bueno, és que són una obra de teatre i dos personatges, sí. Que és el que hi ha, no? Llavors, bueno, sí, s'afegeix la veu en off, que se suposa que és el que va anunciant per als altaveus de l'aeroport,
sí,
i en un moment donat
és
el tercer,
no?
Personatge, sí. Sí, sí,
sí, sí, que crea una mica de fantasia dins de la història, no? O sigui...
Però em va agradar per moments algunes coses que diu el personatge del David Duchovny, no? Sobre internet, sobre la música aquesta ambiental, que és com una dictadura que moltes vegades tenim que passar nosaltres. Bueno, la secció oficial hem passat per damunt a algunes. Després ve Disco Ibiza Locomia, que la Conxita va gaudir d'aquesta pel·lícula.
Jo tampoc
ja
la vaig veure, aquesta.
Home, a veure, jo no sabia tota aquesta història ni tampoc m'interessava.
Sí, aquest grup, no? Que sempre portava...
A veure, jo recordo que grup més o menys. Recordo que li agradava molt a les nenes i... Però, bueno, no, la història pot ser interessant, sí. No tenia ni idea, de tot això. No,
jo recordo el grup, però tampoc vaig ser seguidor.
Bueno.
Tu sí, Agustí? T'agradava la comia?
Feia gràcia com movien els banus i això.
Sí, jugàvem una
mica diferent.
Això, no? Aquí surt això, i anaven com disfressats, perquè el líder era dissenyador. de vestits, d'aquests així estranys, i va ser el que va inventar això dels banus, però després es van barallar, bueno.
Sí, anaven canviant els components del grup.
Sí, però això es veu que hi havia marro, el de canviar els components del grup, perquè això ho va fer el representant sense permís, jo no sabia tot això, però bueno, avorrida tampoc és, però bueno, es pot passar,
I de música passem a una altra pel·lícula documental sobre una cantant icona dels anys 60 i principis dels 70, com va ser Joan Baez, amb un documental titulat I Am a Noise. Tu l'has vist, Joana?
No, aquesta no l'he vist. Jo de la secció oficial he vist tres pel·lícules més que no has esmentat.
Sí, m'he passat una mica per damunt per no parlar de totes, però bueno, si alguna tu creus que és molt recomanable i vols parlar, per exemple, La promesa d'Irene...
Potser de les tres que no has esmentat i que jo he vist, que una és la pel·lícula de Kosovo, Phantom Youth, que a mi no em va agradar gens, l'altra és la del...
El monje y el rifle...
El
destino de Maya. Què tal, aquesta?
No, La promesa d'Irene, que és una història real d'aquestes, de persona que ajuda els jueus durant la Segona Guerra Mundial, que és un cas verídic, però que quan veus la pel·lícula costa molt de creure que ho sigui, de la manera que m'està explicada. I potser la que té més factura és la que he vist aquesta tarda, El destino de Maya, que és una pel·lícula finlandesa basada en una novel·la Rio d'allà de Finlàndia, que dura quasi 3 hores, que potser la podrien haver escurçat una miqueta. Però bueno, té factura, és la història abans de la Primera Guerra Mundial i després de la Primera Guerra Mundial, i bueno, ja... No.
Nosaltres la tenim prevista per demà, però és que és a les 4:15, hora de migdia, dues hores i mitja.
No és la Primera Guerra Mundial, però el tipus de barcos que surten, igual és una guerra del segle XIX. No la ubiquen amb els anys, amb el vestuari, però tal com surten, no, té que ser del segle XIX. No sé quina guerra van estar els britànics. Tinc que investigar això perquè la pel·lícula no indica dates històriques, saps? Però és que ara penso, si aquell barco no pot ser de la Primera Guerra Mundial, un barco que surti així.
O sigui, que l'anem a veure o que la recomanes?
Sí, no, a veure, sí. El que passa és que jo trobo que potser una mica de tisores potser li anirien bé en algun moment, Vull dir... Bueno, la noia que porta el pes de la pel·lícula, que per cert té una pila de fills i no la veus mai vella... O sigui, entens allò que vull dir, que sempre la veus igual, com si quan és joveneta, que representa que quan comença és quasi bé una nena de 14 o 15 anys, i encara que pugui tenir 20, doncs sempre la veus igual. Té 4 fills i el gran ja té millor 20 anys i segueix igual la dona, no? Però sí, té factura, vull dir, a més està rodada amb unes illes finlandeses i,
I és igual li donem una oportunitat.
Sí.
Tornem a Joan Baez. Jo va ser una cantant que no vaig seguir en la seva època, no em va acabar d'interessar massa, igual que Bob Dylan, dels icones d'aquella època de la cançó contestatària i rebel, i no sabia molt de la seva història, i realment és un documental que està molt bé perquè parla ella, és en l'època actual, crec que està fet l'any 2018, amb el darrer concert que va oferir com comiat de la seva carrera, i parla moltes vegades i explica moltes coses realment molt colpidores, i la vaig trobar una pel·lícula molt trista, molt desgarradora, sobre aquest personatge que no, sembla que no ha trobat la felicitat, ara ja deu tindre 80 anys més o menys, no ha trobat mai la felicitat, va passar per moltes depressions, va estar amb molts companys, entre ells Bob Dylan, el que no el posa massa bé, inclús li diu hola Bob, com dient, bueno, és el que hi ha. I no és un documental musical a nivell de que surten algunes actuacions d'ella, però parla molt dels seus pares, de les tres germanes que eren, ella, el seu pare era mexicà, i tots els problemes, sobretot d'una germana que era deien que era la més guapa i que sempre era una mica en competència en ella, no? Esclar, la veu que tenia Joan Baez era molt complicat de tindre una altra persona en la seva qualitat, no? I a mi em va agradar, dins ja que dic, el personatge en si no conec massa de la seva història i tampoc he seguit la seva música, a part de...
En qualsevol cas, ahir per la tarda feien un col·loqui online amb ella en directe, que podria ser molt interessant, no?
Sí, el que passa que moltes vegades...
Perquè no viatja.
No. Però com ho fan per al públic a vegades, doncs clar, si trobes entrades o tens un moment, jo no ho vaig veure en el passe del matí.
Ahir era Sant Jordi.
I era Sant Jordi, a més, clar.
Ja.
Però te'l recomano, no sé si encara, crec que demà el fan.
No, ja no la podré veure, aquesta, ja no la podré veure. Però bueno, aquesta, com que s'estrenarà, doncs ja la veuré llavors. Sigui.
Bueno, l'última sessió de Freud, per exemple, tenim Anthony Hopkins, que sempre és una garantia.
Aquesta tampoc l'he vista, veus?
No, jo tampoc.
Memory, una pel·lícula que Conxita sí que ha vist.
Aquesta és... juntament amb la italiana Siempre nos quedará mañana, la que més m'ha agradat, el Memory, amb la Jessica Chastain i el Peter Sarsgaard, i d'allòs aquesta i la italiana, que són de la secció fora no oficial, o sigui, oficial fora de competició, m'han semblat esplèndides, les dues.
Home, aquesta,
m'han agradat molt.
Aquesta està bé, però clar, tampoc tu creus molt la història aquesta, eh? No ho sé. No.
Que no, perdona, no tinc test, Conxita.
Que no, no sé si te la creus massa, aquesta història, perquè, és clar, fer-se el càrrec d'una persona que està com està aquest noi...
Però no. A mi el quid de la història és un altre, vull dir... Perquè la història d'ells no saps com evolucionarà, però aquí tens, amb la memòria, tens una persona que està perdent la memòria contra la seva voluntat i una persona que té memòria que no voldria recordar. Per mi aquest és el cuit de la qüestió.
Sí, per ella tot el que li ha passat.
I a més aquest director, en Michel Franco, que ens va sorprendre molt en una pel·lícula molt dura, titulada Nuevo Orden, una pel·lícula distòpica, no? Realment, que es va fer, es va veure fa 3 o 4 anys.
Que era mexicana,
era mexicana,
no?
El director és mexicana. Mèxica, és de nascut a Ciutat de Mèxico. Bueno, i de tants drames, passem, va, una miqueta de comèdia i de somriure. No sé si has vist alguna de les pel·lícules dins de la secció Cinema en Gràcia. Jo vaig veure ahir Books and Drinks, una curiosa pel·lícula que és una...
No, aquesta no l'he vista. Ah, ens hem deixat una de la secció oficial que també he vist, que és l'Alumbramiento, però vaja, que no m'ha convençut gaire.
No, ja, bueno, per no parlar de totes. Books and Drinks, suposo que arribarà a estrenar-se, però és de la, amb la Clara Lago, que és l'actriu més coneguda, els altres el repartiment i el director no són coneguts. Es veu que és un director, deu ser nord-americà, aunque està fincat o va néixer a Barcelona, segons posa aquí el catàleg, i és la seva segona pel·lícula, i bueno, és una comèdia d'aquesta romàntica, una mica d'enredo, dos parelles a la República Dominicana en uns paisatges preciosos, poca cosa, molt insubstancial, no?
I no serà una mica postaleta turística?
Totalment, República Dominicana, sí, sí, sembla patrocinada per l'Oficina de Turisme. Clara Lago està bé, realment ho fa força bé, no? I el resta d'actors, doncs, bueno, correcte, que ja es pot passar a l'estona i oblidar-te quasi ben bé el dia següent que l'has vist, no? Mala persona...
Pues jo en aquesta secció sí que he vist una, que és una Madre de Tòquio, del veteraníssim Yohei Yamada, japonesa, sí. I és una pel·lícula que m'ha agradat força, està molt ben portada, molt delicada, una mare, el seu fill i la neta, vull dir, hi ha temes laborals i temes personals que es van intercalant, però és una pel·lícula molt plàcida i la veritat és que està, entra molt bé, vull dir, malgrat que totes les persones que tenen problemes, al final acaba com un cert positivisme davant la vida, no? Vull dir, no sé, m'ha semblat una pel·lícula molt maca i espero que s'estreni, perquè aquest home, el Yohei Yamada, també és un d'aquests grans veterans, perquè em sembla que també està al voltant dels 90 anys, o sigui que, per tant, no és un cineasta d'aquests que... I ara mateix sé que he vist pel·lícules, no sé si ha fet algunes trucs com aquelles de samurais o alguna cosa, però aquesta, que és una pel·lícula al Tòquio contemporani, doncs està bé, vull dir, la recomano també.
I tot i que quasi tots els personatges, totes les seves històries acaben malament, però al final és molt plàcid, molt tranquil, no? Aquesta relació mare-fill, no? És molt... Sí, sí, o sigui, bueno, està bé. Mala persona, una pel·lícula espanyola del Fer García Ruiz.
No, aquesta tampoc l'he vista.
No, bueno, pues és una pel·lícula...
És una ida d'olla.
Una ida d'olla total, rodada, els personatges extrems.
Rodada Belviche.
Rodada Belviche, algunes coses de tipus Zores, podríem dir, però bueno, amb personatges que ho fan bé. No, no, però té la seva gràcia, amb l'Elena Alterio, que sempre en aquest tipus de papers còmics està bé, Arturo Valls, que també ho fa força bé, Julián Villagrán, José Corbacho, que fa d'un cura d'un mossèn, una mica extrem, podríem dir, però bueno. I, pues això, Un any difícil, una pel·lícula d'Eric Toledano i Olivier Nakacher, recordem...
Aquesta tampoc l'he vista, veus?
No, jo tampoc.
Pues té molta gràcia aquesta pel·lícula. Tu he figurat, la parella d'homes protagonistes són addictes a les compres. Addictes a utilitzar la targeta de crèdit, a demanar crèdits per comprar.
I què compren?
Sí, sí.
De tot, cases, de tot el que poden, no? I s'arruïnen, lògicament, perquè tenen tants crèdits per tornar que no poden tornar-los. I per altre costat tenim a una noia que és la interpreta Noemí Merlant, que està dins d'un grup ecològic contra precisament el consumisme, contra tot el que avui en dia va malament a totes les societats. I és clar, ells en un moment donat es fan passar per ecològics perquè allà poden menjar i beure gratis dins d'aquest grup, es fiquen dins i bueno, és aquest merder que hi ha. I està, té moments realment molt, molt simpàtic i molt graciosos. No? Els francesos en aquest tipus de comèdia realment ho fan molt bé. No? Bueno, penso que a part de Yasuhiro Ozu, que li han dedicat a un cicle, pues realment és... Bueno, com veieu...
Bueno, hi ha una altra pel·lícula que no sé si heu vist vosaltres, que és Calladita, que està dins de la zona oberta.
No.
Que és una història d'una criada colombiana que ve aquí per treballar amb uns burgesos catalans que estan interpretats per l'Ariadna Gil i el Luis Bermejo, que se l'emporten de prova un estiu a la seva finca de l'Empordà. I clar, la promesa de que si passa la prova al setembre li donaran papers, no? I bueno, pots comprendre que a vegades les coses no surten com un voldria, no? Però una mica això de l'explotació d'aquestes dones que estan aquí pues, sense regularitzar i de la qual doncs, són una mica explotades, però aquí tenim una persona doncs, que potser és més avispada del que, malgrat el títol, doncs, del que podríem pensar, no? I es deixa veure bé, vull dir, es deixa veure bé també.
Bueno,
potser
però
també
si ha...
al final hi ha alguna cosa que dius...
Sí.
Això és una mica difícil de creure, però clar, tenen que concloure la història d'una manera o altra, no? I per tant, doncs...
Bueno, doncs pues, ja per concloure el festival, ve Richard Linklater in person a presentar la seva pel·lícula It Man, amb les entrades totalment exaurides, no hi ha cap tipus d'entrada ja disponible de cara al públic. Nosaltres esperem veure-la el divendres al matí, i és un director que, bueno, a mi per que m'agrada molt la seva carrera, no?
I escolta, ja que s'estrena el divendres, no sé si ja l'heu parlat més àmpliament, però la de Sempre no es quedarà mañana, crec que és una pel·lícula que hauria de tenir molt èxit.
Sí, no l'hem vist encara.
Jo sí, jo sí que l'he vist.
Ah, sí, la Conxita l'ha vist.
Jo sí que l'he vist, jo sí que l'he vist.
A mi m'agrada moltíssim.
Bueno.
Home, és original també la manera d'explicar-ho i tal.
Bueno, perquè té un to neorealista, però a la vegada també té un to de fantasia en alguns aspectes, i després té una gran sorpresa també, que en fi... Millor
bueno.
No explicar gaire
les
més
sí,
coses.
Sí, bueno, del final, ja sé. Sí,
bueno,
doncs
pues ja la veurem i ja parlarem al proper programa, ara m'hem enredat. I moltes gràcies, Joana, per atendre'ns i col·laborar en aquesta petita crònica del BCN Film Fest, Cinemes Verdi, fins al 26 d'abril, en la clausura. Pues... I després, al final, la darrera pel·lícula serà la guanyadora, la que hagi guanyat el festival, no? No sabem encara
no
quina...
No quan es donarà a conèixer el palmarès, suposo que serà després de la pel·lícula de Linklater,
sí,
no?
Sí, suposo,
en la roda de premsa, m'imagino que sí.
Faran com a Sitges, no? La roda de premsa i després els premis.
Bueno, deixem amb Harry Mancini. Què et sembla?
Molt bé, hombre.
Bueno, doncs vinga, ens anem veient. Gràcies.
Vale, vale. Adéu,
adéu. Vale, fins demà. Bon.
Bé, hem escoltat una pel·lícula de l'any 72 d'Arthur Hiller, El expreso de Chicago, amb el Gene Wilder i el Richard Pryor, una comèdia d'acció que jo crec que el senyor Mancini és el que reflexa millor el moviment del tren amb aquesta melodia.
Sí, 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 és veritat.
Com va mica en mica va accelerant i ho fa, bueno, magistral.
Molt bé, és que era un gran músic.
Sí.
Indiscutiblement, en tot tipus de pel·lícules d'aventures, thrillers com Charada Arabesco, comèdies...
Sí, de tot, de tot.
O la primera pel·lícula que va fer amb Blake Edwards, que no era una comèdia, va ser Chantaje contra una mujer, que també és una música que li va molt bé, i Set de Mal, de l'Orson Welles, recordem. No?
Black May, em sembla que es deia.
Sí, no era Chantaje contra una mujer.
No, era, em sembla que era Black May, que vol dir xantatge.
Curiós, Blake Edwards va començar amb drames, no? O sigui, sí. Aquest thriller, o Dies de Vino i Roses, que és un drama sobre l'alcoholisme, realment impactant.
No, ja havia fet alguna cosa abans, em penso, no ho sé.
Però després va arribar la Pantera Rosa i va trobar el
filon.
Sí,
el filon.
Sí.
Bueno, era un gran director de comèdia, el Blake Edwards.
Un tipus elàstic, no? De comèdies d'aquest tipus, el cambrer habitual col·laborador, crec que fins a Victor i Victoria també sortia, no? Aquell personatge secundari.
No sé si era el mateix, però sortia un semblant.
Bueno, pues continuem aquí a Cinerama, a Eixample Barcelona Ràdio, ja hem parlat del BCN Sant Jordi Film Festival, Cinemes Verdi, encara teniu algunes projeccions disponibles perquè aneu a veure pel·lícules interessants i altres que ja arribaran de poc, bueno, aquest cap de setmana arriben algunes d'aquest festival a les sales.
Sempre nos queda la mañana, aquesta de la Paula Cortelesi, que diuen que està tan bé, que tu l'has vist.
Sí, l'he vist, sí, però a veure, sí, vol ser original, el que passa que els temes aquests del maltracte ja és una mica passadet, eh?
Bueno, però jo he vist el trailer, sembla tractat d'una forma original, no?
Sí, tractat d'una forma original.
Diferent.
És una dona, tampoc te creu la història, perquè és una dona que en 24 hores fa, jo què sé, el que fa, treballa a no sé quants llocs, cuida la família, cuida el marit, cuida els fills, i dius, bueno, és impossible, però bueno, és això, el que diem és la postguerra a Itàlia, i la pel·lícula és en blanc i negre, eh? I és, bueno, pues lo típic.
A mi me recorda el títol d'una pel·lícula de Douglas Sirk.
Sí.
No? Sempre hi ha un mañana, era aquella?
Sempre hi ha un mañana. Bueno, no sé. Aquella m'agrada molt més.
No sé
perquè
si...
A les pel·lícules de Douglas Sirk a mi sempre m'agraden més aquestes, que són més realistes. Aquesta Sempre hi ha un mañana està molt bé. Perquè...
O la que estàvem veient l'altre dia, que
sí,
Ángeles sin brillo, això, va ser el títol aquí.
No es va estrenar aquí, i Sempre hi ha un mañana tampoc. I en canvi la gent sempre imitaciona la vida, que és una cosa molt exagerada, i en canvi aquestes són més normals, però la gent no les coneix, parlant de Douglas Sirk. I aquesta, bueno, pues aquesta és una pel·lícula de dones, per variar, que ja comença a ser una mica pesat.
Reiteratiu.
Sempre tots els homes no són maltractadors, no, dic jo.
Bueno, si no, anirien malament.
Ni abusadors, i també pues, incideix amb una altra vegada amb aquest tipus de...
Bueno, hi ha temes que actualment es tracten molt sovint, no? Igual també aquesta pel·lícula del consentimiento, que també arribava el divendres, no? Sobre aquest cas real que es veu que va existir, que la pròpia escritora va passar, no? D'un home molt famós, escriptor, que,
però
bueno,
es veu que era consentit, això.
Sí, que era consentit per part de la mare, amb la nena, tenia 13 o 14 anys, aquestes relacions entre un home de 50 i pico i aquesta nena, no? Que ja havia fet anteriorment i que avui en dia serien casos reals de pederàstia, no? Però en aquell moment tenia ell tant poder intel·lectual que es veu que, bueno, això pues, va passar.
I la de Memory també va d'això.
També. Bueno, sí, pues...
Ja, clar, us una mica, bueno, canvia ja una mica. Perquè...
Pues es veu que Itàlia ha tingut tant èxit que ha anat més gent a veure-la que la d'Oppenheimer i la de Barbie.
Sí,
com a França, més d'un milió d'espectadors, que moltes vegades arriba a les pel·lícules, més d'un milió d'espectadors.
A veure, de la... Potser de la manera que ho explica és original, però ja et dic, el personatge tampoc te'l creus tant, que pugui fer tantes coses, que pugui, en fi, vol casar la filla també, en fi, tantes coses fa aquesta dona que al final dius... Però no, a veure, tampoc avorrida, tampoc és, no? I també té els seus tocs d'humor, però clar, és una dona que està... per dir la paraula, completament putejada.
Perquè bueno,
s'ha de cuidar de tot, i no, i sembla que tot se cuida de tot, eh?
Una altra pel·lícula italiana també és una que porta pel títol La Quimera, que tampoc hem pogut veure encara, de la directora Alice Rose Watcher, i que té un repartiment encapçalat per un actor anglès, Josh O'Connor, i també actors italians, no? Aquesta directora, ja vaig veure una pel·lícula, la pel·lícula anterior, que tothom havia posat com una meravella, una pel·lícula molt poètica, molt, un rerefons realment importantíssim, que era Lázaro Felice.
Així que tu vas dir...
A mi em va avorrir.
Però la gent segueix dient que era una meravella.
Continuen dient, però a mi em va avorrir. Tu l'has vist, Lázaro Felice?
No.
És del 2018.
No, jo tampoc.
I és una pel·lícula que jo és que no vaig entrar en cap moment i no sé, em va avorrir sobrerament.
Aquesta,
no?
La Quimera dura 130 minuts, eh?
Sí, la mania aquesta... De això, tant en tant...
Això no és gaire, perquè aquesta, Destino de Maya...
2 hores 40 dura. Hem vist algun al festival de 90 minuts, lo qual és d'agrair, perquè
de,
a vegades...
I de 89.
I 89 també, que ostres, és, dius, tí, encantadíssim de veure pel·lícules, però moltes d'elles són 2 hores, o quasi 2 hores, o passen de 2 hores... En fi, aquesta de La Quimera ja suposo que li donarem una oportunitat, però ja serà l'última per a aquesta directora. Sí, no sé, aviat pot ser que no entres en aquest món tan... Era molt feliniana la pel·lícula. Jo el món de Fellini tampoc... No sé, tu,
no,
Federico
Fellini...
No
hi ha coses
massa.
Que sí, hi ha coses
sí,
que no...
No entro tampoc.
Bueno, i anem a la pel·lícula, suposo, de la setmana, estrenada el passat divendres, Civil War, una pel·lícula que ens arriba del director Alex Garland, amb Kirsten Dunst, Jefferson White, una pel·lícula en un present, no?, que passa als Estats Units,
bueno, és una...
i que pot passar en un
pot
futur.
Passar,
no sé,
abans que diguis alguna cosa, les crítiques la deixen bastant bé, aquesta pel·lícula.
A veure, és visual. És visual, el que passa que té escenes molt, molt dures. És una, bueno, una fantasia, imagino, d'una guerra civil als Estats Units. Mai et diuen per què ha sigut la guerra, ni et donen cap explicació, ni et diuen mai a quin bando, però tu pots imaginar. I llavors són uns periodistes, bueno, periodistes d'aquests gràfics de guerra, que bé, que tenen que anar... Tu creus que de Nova York a Washington hi ha 1000 i pico de quilòmetres?
Diria que no.
Jo també diria que no, però bueno.
1000 i pico, no sé, jo diria... Bueno,
jo crec que són 5 hores, 6 hores de cotxe com a molt, no?
Sí,
no més.
En tren, el tren ràpid aquest que hi ha, unes 3 hores i quart. No
sé, amb avió és una hora.
Per això no... Però
sí,
bueno.
Amb avió és una hora, és com d'aquí a Madrid, més o menys.
Igual és l'estat de Washington, que està, però aquest seria més de 1000
quilòmetres. No, és Washington, perquè és on està la Casa Blanca. Clar, la Casa Blanca està molt ben recreada, perquè jo ja he estat a la Casa Blanca, eh?
Sí. Que et va imitar algun president?
No, però abans es podia visitar, ara no. Però
bueno, van estar en l'època de Clinton.
Sí, i vaig fer una foto del gat i tot.
A partir del Sox, famosíssim
Sox?
Gat de la Casa Blanca.
Sí, senyor.
A partir de l'11 de setembre ja no es pot visitar.
Ara ja no es pot visitar.
Excepte per invitació i tal. Però bueno.
Antigament
tornem
sí.
A Civil War.
No, vull dir que és això, que és Washington, perquè és on està el president i la Casa Blanca, i ells volen fer una entrevista al president abans que dimiteixi o no sé què. Val. Llavors és aquest viatge d'aquests periodistes, i durant el viatge pues pots comptar, veuen de tot. Hi ha escenes bastant... Bueno, és el que diem, de què serveix la ONU, de què serveix tot això, si la gent se segueix matant, la pel·lícula és bastant impactant, però a aquest nivell, no?, de veure, pues, explosions...
Esperem que no sigui una pel·lícula d'un futur proper,
això
no?
Això mateix.
Bueno, ja sabem què va passar, lo de la sala al Capitoli, en
sí.
L'època del Donald Trump, perquè no, si aquest senyor torna una altra vegada a la Casa Blanca, tot pot passar, esperem que no. Una pel·lícula, dins de tot, no és una pel·lícula d'aquesta secció típica d'aquestes que hem vist tantes a la Casa Blanca,
no,
amb el Morgan Freeman
no,
de president
no,
i atacs d'aquestes. És una pel·lícula que vol ser més realista.
Pot
no?
Recordar una mica Bajo el Fuego, aquella pel·lícula,
sí, Roger Spostibot.
També era de fotògrafs de guerra,
te'n recordes? El Salvador.
Jo em vaig en recordar. Em vaig recordar perquè aniria una mica amb aquella línia. Li faltaria la música de Goldsmith, que acompanyava molt bé les imatges.
I Gene Hackman.
Sí, sí, sí.
Gran actor.
Molt bé. Aquella pel·lícula estava molt bé. I a mi me la va recordar bastant. Va en aquest sentit. El que passa, que Puche és més... Clar, hi ha més efectes, hi ha més coses, i hi ha alguna escena realment violenta que no te l'esperes. N'hi ha una escena, sobretot, que no t'ho esperes, el que passa allà. Però bueno, que la vida no té cap valor, van matant a tothom que...
Això ja ho ve, desgraciadament ja estem veient cada dia altres notícies, no? Bueno, pues Alice Garland va començar...
Gent que va pel carrer i li foten un tiro, bueno, això també passava aquí a la guerra, jo ho havia sentit explicar a casa, eh?
Bueno, de lo que hem parlat abans de Michel Franco, aquest director que va estrenar Nuevo Orden, també és una pel·lícula distòpica sobre un Mèxic, una ciutat de Mèxic, que de repent tothom es mata, l'exèrcit, els revolucionaris, van matant-se entre ells, i bueno. Alice Garland, recordem que va començar com guionista, pel·lícules com 28 dies després, també director d'Ex Machina o d'Aniquilación, i de Men, una pel·lícula que també era bastant dura.
No, el que passa que la pel·lícula és bastant distreta, o sigui, des que comença fins que s'acaba no penses en res més.
Bueno, a veure si puc anar a veure-la.
I, bueno, pues sí, és recomanable amb el plan d'espectacle, perquè història... No saps mai per què ha vingut la guerra, ni t'ho expliquen, ni només és que saps que hi ha guerra, ja està, no saps res més.
Altre tema musical de Henry Mancini, Agustí?
Pues mira, posarem una pel·lícula de l'any 71 dirigida pel Paul Newman, on el protagonista era Paul Newman i el Henry Fonda, sí. L'història d'una família de llenataires. Sí, 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 sí. Casta invencible. Sí.
Compositor, i ja en aquest tema i el següent que ara ens dirà l'Agustí, ja acomiadem el programa d'avui de Cinerama i tornem al proper programa, que serà el divendres que ve, no? el dia d'emissió.
Fins la propera.
Adeu, adeu.
I escoltarem Baby Elephant Walk de Hatari.